Radio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco.
Sis i quatre minuts, molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del Grans Amics. És dilluns, és 24 d'octubre del 2011. Només cal voluntat política per acabar amb la pobresa. Així de contundent s'han expressat els membres, les entitats que integren la taula del tercer sector social durant la celebració ara fa just una setmana d'un acte institucional sobre el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. Un tema prou important perquè avui tornem a parlar, a debatre i sobre com afecta la pobresa a capes tan i tan vulnerables com la gent gran. Avui ens acompanya Mercè Darnell. Ella és cap de Programes i Serveis de Càritas Diocesana de Barcelona. Mercè, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanyen, com cada dilluns, l'Enric Uller, de Vida Creixent, portaveu de Vida Creixent. Enric, bona tarda.
Bona tarda, però soc portaveu de FATEC.
I què he dit jo?
Vida Creixent.
Vida Creixent és el Sergi Oliva, que ara ja el presentem.
Que també hi és. Bona tarda.
És bona... Això de bona tarda avui no. És un dia, no? Perquè amb la que està caient a Barcelona ara mateix...
De portaveu has dit bé, però soc de FATEC.
FATEC, membre de FATEC, i en Sergi Oliva, president de Vida Creixent. Ara ha quedat clar. Doncs el que deia, no?, que una tarda gris i plujosa us ha agafat també, no?, venint sí. Cap aquí.
Sí, sí, perquè ara s'ha posat a ploure bé, aquí a prop de l'estació de Sants.
Mm-hmm. Ara veiem que un altre cop ha parat una mica, però d'un i d'un hi ha hagut dos moments...
Bueno, sí. Ja ens ho han anunciat, que avui hi haurien fortes pluges, que a més fan falta.
Estàvem alertats, sí, però potser d'aquesta manera, no? Perquè hi ha hagut llocs que ha fet molt de mal. Al Maresme, també a la Selva, al Tarragonès...
No, hi ha la, fet... part de, la part d'Alacant.
Els
pobles de per allà, també la Rambla, sobretot a Salou, també a Tarragona.
Mm-hmm. No, sí. Bé, en tot cas, avui hem de parlar novament de la pobresa i de com va anar la xerrada de la setmana passada. Connectàvem el passat dilluns amb l'Enric perquè ens expliqués una mica com s'estava desenvolupant aquella acció, aquella xerrada, aquell acte institucional. Com va anar una mica, Mercè, aquest acte?
Bé, jo crec que en aquest acte es va poder veure, no?, que totes les entitats denominades al tercer sector, entre les que es troba doncs, Càritas, totes juntes creiem que realment erradicar la pobresa, sobretot la pobresa extrema, la pobresa severa, no?, realment és possible encara que estiguem en una situació de crisi.
Bé, aquí el que seria important, i nosaltres ja fa temps que venim demanant, que s'hauria de començar a pensar a passar de l'estat del benestar a la societat del benestar. Sembla un joc de paraules, però en comptes d'esperar que el pare estat ens ho arregli tot, la societat també s'hauria d'involucrar en aquests temes. I aquest acte va anar una miqueta per aquí. Uh-huh. Inclús les paraules que va dir el president Mas anaven a fer una crida des de les institucions, però perquè hi participés el poble, amb un gran acte per conscienciar la gent amb el tema de la pobresa.
Però fins a quin punt teniu la sensació que aquests actes són pràctics, són pragmàtics, perquè hi ha als polítics les bones paraules, les bones intencions de que tot s'ha d'acabar, però després no s'acaba res i ningú, no sé si fa la feina que ha de fer des de cada lloc, des de cada perspectiva, per tal de que s'acabi amb la pobresa. Quan estem parlant d'una cosa, doncs això, que és voluntat política, voler fer-ho, voler tirar-ho endavant.
Bé, està clar que hi ha d'haver més voluntat política per part de tots els partits, que estan tant al govern com a l'oposició, també per part de tota la societat, de la societat civil, però també per part de tothom, des de mirar què tenim com a veïns i veure'm què podem ajudar la gent que ens envolta, començant per la família, pels coneguts. És evident que falta voluntat política, perquè les dades de pobresa relativa no deixen d'augmentar. Van sortir precisament dijous o divendres passat aquest acte, van sortir les dades de l'Institut Nacional d'Estadística a nivell estatal, i hem vist com Catalunya respecte d'Espanya també ha pujat al nivell de pobresa. I ara quan les dades es facin públiques a Catalunya, que serà dintre d'un mes, veurem com ha pujat. Això mostra que la desigualtat a Catalunya és una desigualtat creixent creixent, hi ha una desigualtat social que no minva, que més aviat es fa més profunda, i és veritat que fa falta voluntat política i voluntat ciutadana per erradicar la pobresa. Una societat com la catalana no pot tenir els nivells de pobresa que té i no pot tenir la pobresa extrema que té. Nosaltres som una societat que podríem tenir unes pensions evidentment més dignes i podríem tenir uns infants que en aquests moments no es trobessin moltes vegades totalment desprotegits.
Bé, però evidentment que falta voluntat política, i la prova està en que durant els anys de bonança, els anys de benestar, en què hem crescut de la manera que hem crescut, la pobresa no l'hem erradicat. Vull dir, no s'han fet esforços per erradicar la pobresa. Ben entès que la pobresa al 100% no s'erradicarà mai, però quan s'ha pogut fer, no s'ha fet. I ara que estem en època de crisi, evidentment que és molt més complicat. I falta, a part de que hi hagi signes o detalls de tipus o voluntat política, falta alguna cosa més, i em temo que en aquests moments és difícil.
De totes formes, aquests actes jo crec que són importants, com a mínim per visualitzar la problemàtica que hi ha. Ara, el que seria molt important és que tant uns, els polítics, com els ciutadans, empenyent els polítics i també col·laborant, fessin un cop d'efecte i es posessin a treballar amb aquest tema, perquè, com bueno, deia ara la Mercè, és un tema molt greu, perquè ja, vull dir que en època de bonança, com explicaves tu...
Hi ha una primera senyal, perquè és una senyal, perquè després d'aquest acte i després de les reunions que es van tenir per part de la taula amb algun dels candidats, Convergència i Unió ha anunciat que fa seus les demandes de la taula.
Ara s'ha de veure que
això
ho
queda molt bé.
Això dic, queda molt bé, i segurament els altres també ho faran.
I un dels objectius que veig aquí, perquè també es va fer una mica de balanç de la campanya Donem el millor de nosaltres, i un dels objectius és el promoure la participació, la col·laboració i el voluntariat en les entitats socials. Cal encara més voluntariat? Perquè sempre es parla de que Catalunya és un país on hi ha molt de voluntariat. I a Càritas, per exemple, crec que ho veieu, no? Que en època de crisi també s'està incrementant la gent que vol col·laborar o que vol ser voluntària a Càritas.
Sí, és evident que la societat civil catalana és una societat molt voluntariosa. De fet, moltes de les entitats que avui en dia existeixen de suport a persones discapacitades o a persones amb problemes de salut mental, al darrere hi ha les famílies i al darrere hi ha la societat civil. Però també és veritat que en època de crisi, tot i que nosaltres hem vist com ha augmentat els voluntaris perquè la gent està una mica dient tots hem de posar de la nostra part, també és cert que la crisi s'està allargant. Quan la crisi s'allarga, també es pot passar a Catalunya el que passa quan hi ha un tsunami i un ultrarretrèmol, no? Com cada cop i volta tothom s'hi tira i tothom ajuda, però després el temps va passant i una mica com que oblidem allò. I també és cert que una flor no fa estiu. Llavors, hem de sostenir el voluntariat, el suport, els donatius, perquè si no ens podem trobar que la crisi es va allargant i la gent una mica primer sortia les notícies i ara ja no va sortint. I correm aquest perill.
Uh-huh. Quines són actualment les accions que feu des de Càritas, Mercè?
Mira, com a Càritas en aquests moments tenim tres grans línies dels nostres programes. Un és adreçat a tot el que és la pobresa infantil, tot el que és la infància, perquè les dades de pobresa infantil són realment molt preocupants. Hi ha moltes famílies que en aquests moments tenen dificultats per poder alimentar correctament els seus infants i per pagar les despeses de menjador escolar o d'escola bressol o d'aliments o d'habitatge. Una altra línia és la formació. Nosaltres creiem que hem de donar una formació de qualitat per trobar després una feina realment de qualitat i no una feina precària, perquè tampoc volem tornar a èpoques anteriors que hi havia un nivell d'atur baix, però una feina molt precària. I com a tercera idea, l'habitatge. No? Cal promoure accions per evitar que hi hagi gent que es quedi al carrer, i no només que es quedi al carrer, que és el més visible, sinó que es precarietzi l'habitatge. No? Hem d'evitar que hi hagi gent que passi d'estar hipotecada de lloguer una habitació rellogada amb una pensió, d'una pensió en un hostal. Vull dir, la gent cada vegada viu més amuntegada i cada vegada viu a menys metres. I a vegades això no ho veiem.
També us arriben gent que estan afectats per desnonaments, oi? Ens comentava recentment també el director de Càritas.
Gent que està afectada per desnonament, gent que no pot pagar el lloguer, però darrere d'aquí el que estem veient és que hi ha gent que, molt bé, pots aturar el desnonament o pots ajudar a pagar el lloguer, però després què passa? Després no poden sostenir el seu habitatge, perquè no millorarà la seva situació laboral o econòmica, i necessitem habitatges amb lloguer baix.
Uh-huh. El tema de la gent gran. També veig que la població major de 65 anys és el col·lectiu més vulnerable, amb una taxa de risc de la pobresa del 25%.
Amb la gent gran, evidentment, som un col·lectiu molt vulnerable des del punt de vista de que la pensió mitja en aquest país està en 750 euros al mes. A partir d'aquí vol dir que, evidentment, que hi ha pensions que superen els 1.700 o els 1.800 euros, que són les menys, i la majoria són pensions que potser no arriben ni als 500, com són les no contributives, que estan en 350, o les de viudetat, que estan en 560, o no, per poc no arriben als 600. Vull dir, amb aquestes pensions, evidentment, que és el col·lectiu més vulnerable. I a més, ara s'està donant una circumstància que és molt dramàtica. Els avis que hem pogut estalviar algun diner per quan siguem més grans puguem pagar la residència, resulta que molts d'aquests avis estan ajudant en els seus fills que estan en l'atur i s'estan gastant els estalvis ajudant a la família. Això és un drama, això és dramàtic.
Hi ha moltes situacions així.
Sí, sí, moltes.
És un valor afegit.
No t'ho sé valorar, però n'hi ha moltíssimes.
Però
és un fenomen que s'està multiplicant precisament pels desnonaments.
De fet, la gent gran ha estat potser una capa vulnerable durant molts anys, malauradament.
Sempre.
No sé si ara amb la crisi encara més.
Una mica pel que comentava, precisament, el nivell de pobresa amb la gent gran no ha variat en els últims anys. Es manté estable perquè és una pobresa estructural. Vull dir, mentre les pensions segueixin sent tan baixes com són, mai sortirà la gent gran de la situació de pobresa estructural. El que passa és que és una pobresa estructural, per desgràcia, mantinguda en el temps. Ni empitjora ni millora, perquè les pensions, com a molt, estan congelades, baixen a poder adquisitiu, però estan congelades. El que passa és que hi ha una pobresa en gent gran que no veiem, que és la que ara s'estava comentant. Precisament, moltes de les famílies amb infants petits, sobretot famílies joves, que en aquests moments hi ha un nivell de pobresa escandalós, si no estem veient més gana, és gràcies a la gent gran que està ajudant els seus fills, primer ajudant a passar el mes amb la pensió de la persona gran, per descomptat amb els estalvis. Però no només això, sinó quants avis estan hipotecats ajudant més enllà del que voldrien els seus fills per cuidar els seus nets. I estan inclús amb risc de perdre la casa, perquè han hagut d'avalar amb negocis o amb la vivenda dels seus fills. Vull dir que la gent gran té uns ingressos, hipotèticament té uns ingressos, perquè moltes vegades ara els estan destinant a pagar les despeses d'uns altres, no les seves pròpies.
Aquesta és una realitat que, com comenteu, no es veu, no? No és visible.
No, està
latent, no, allà?
Latent, però s'està produint cada dia més.
Tant, els dos col·lectius que aquí vosaltres apunteu i s'apunta aquí en el tercer sector, que és la infància i la gent gran, de fet, són una mica desapareguts, no? Perquè ni fan soroll, ni fan res, i es mantenen en un segon o en un tercer pla, i llavors allò, si això queda, com deia ella, amb el CEP.
Hi ha un altre col·lectiu, que és l'atur juvenil, que és molt greu. Vull dir, quan aquí estem parlant d'un 21-22% d'atur a Espanya, resulta que l'atur juvenil supera el 42%.
Sí. Clar, que de retruc afecta la gent gran, no?
Tot, sí. Com,
sí, la gent de 16 a 25 anys, que és el que es considera atur juvenil, amb un 42 o un 45% estan aturats. Això és una bomba de rellotgeria.
Per això l'objectiu que deia la Mercè de Càritas, el de formació, és pràcticament imprescindible. Vull dir, és tan important com poden ser tots els altres, que són més de xoc, no? Però que això és a mig plaç i a llarg plaç, la formació és bàsica, perquè si no la gent no té mitjans de trobar feina, que és el gran problema d'avui
dia. Però també hi ha molta gent que està formada i que també té problemes per accedir al mercat laboral.
Però menys que els altres, Més que els que no tenen formació.
Sí, jo crec que, tot i que és cert que hi ha molta gent en formació que té problemes per trobar feina o té una feina precària, és cert, però també és inqüestionable que hi ha més risc d'atur quan hi ha menys formació. I també hem d'animar els joves a formar-se i acabar els estudis, perquè hem de pensar que molta gent en èpoques de bonança va abandonar els estudis, els ha de recuperar. Però tornem a la gent gran. Si precisament aquest atur juvenil, que és escandalós del 40%, si precisament molta gent es pregunta com és que no surten els joves al carrer, doncs miri, perquè aquí a Espanya, igual que a Itàlia, tenim una sort o una desavantatge, depèn de com es miri, i és que els fills s'emancipen tard. I com s'emancipen tard, molts fills, en realitat, estan vivint del que cobren els seus pares o les pensions de les seves persones grans. I molts joves que s'han independitzat i han tingut nens petits han tornat a casa dels pares i a casa dels avis. Per tant, aquest atur juvenil també l'estan sostenint els pares de 50 anys, els pares de 60
sí, sí.
I els avis.
La gent gran. I a més es produeix una altra sort, i dic sort entre cometes, l'economia submergida. Si no, evidentment, aquí hi hauria una revolta social.
Un catapum.
Penseu que ja hi hauria una revolta, tal com està la situació?
Jo penso
la situació
que
és molt, molt negra. Vull dir,
a passa que hi ha molta gent que està amb economia submergida i es va mal vivint o mal guanyant la vida, i això ho va pal·liant una miqueta, però és que tot això és un problema que d'una vegada per totes l'hem de solventar. I repeteixo, quan s'ha pogut solventar no hi ha hagut voluntat política.
A més, tot això és un cultiu de problemes a curt plaç, perquè tot el que estem dient...
Penseu que hi ha més
d'un... Vull dir, no...
Hi ha més d'un 20% de la població a Catalunya que està al llindar de la pobresa, o que ja és pobre directament, més d'un 20%. Uh-huh. Què considera Europa al llindar de la pobresa? El 60% del jornal mig del país. Aquí, si parlem de 1.000 euristes, que és el sou més normal, doncs resulta que el 60% són 600 euros al mes. Vol dir que tots els que estiguin per sota dels 600 o 650 euros al mes estan al llindar de la pobresa. Pràcticament totes les pensions. Pràcticament totes les pensions.
6 i 19 minuts en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat, al Grans Amics, un programa que fem amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Una de les reclamacions que feu des de la taula del tercer sector social és que els pressupostos del govern català per l'any que ve siguin social, és a dir, que lluitin, que prioritzin la lluita contra la pobresa i les polítiques de cohesió social. En un context amb el que tenim de crisi econòmica, de retallades, hem de ser molt optimistes perquè el govern tingui en compte això?
Jo és que crec que és imprescindible. Tu has dit una paraula molt important que crec que hauríem de parlar, que és el tema de la cohesió social. Potser no podem evitar la crisi, potser no podem evitar l'atur, però sí podem evitar la pobresa extrema. Podem evitar que hi hagi una fractura social, podem evitar que la gent se'ns escoli i que acabi al carrer. Que això a la llarga costarà realment molts diners i ni que sigui per això. Vull dir, la cohesió social és el que ens estem jugant. Per tant, és molt important que les prestacions socials i les polítiques socials es mantinguin, perquè en una època de crisi que s'està allargant i que no sabem quan podrem tornar a sortir i no sabem quan recuperarem l'atur d'abans, com a mínim hem d'intentar evitar que a Catalunya es consolidi l'exclusió i la pobresa. I això només es manté amb una política social realment forta i decidida.
Uh-huh. Hem de ser també, o hem de tenir por de cara al canvi que pugui haver-hi a nivell espanyol amb les eleccions del 20 de novembre. Ahir Mariano Rajoy parlava de si, alternatives per lluitar contra aquesta crisi, si apujar impostos, si reduir prestacions socials. Aquí potser és on hi hauria el tema de la cohesió social. No?
Clar, la cohesió social, evidentment, ens la juguem si l'estat del benestar queda reduït i ens la juguem si fem una política que el que primi sigui únicament que algunes persones surtin endavant i altres que no. Hem de pensar que la pobresa relativa que està augmentant es parla de desigualtat social. Si tots els espanyols o tots els catalans baixessin ingressos per un igual, les dades de pobresa relativa no augmentarien, perquè no oblidem, és una dada contextual.
Clar,
si
que
puja és perquè hi ha més desigualtat. Vull dir, perquè això cal tenir-ho en compte. Podríem ser tots més pobres i la dada no augmentaria. Si augmenta és perquè hi ha més desigualtat i la desigualtat és el que no podem sostenir.
Uh-huh. Té tota la raó. Té tota la raó. Vull dir, no comento res en aquest sentit. Ara bé, el canvi de les eleccions canviarà alguna cosa? Canviarà alguna cosa? Que governin esquerres o governin dretes? Jo penso, home, sí, alguna cosa canviarà, però... Quan
penseu
estan...
que tot continuarà igual?
No, jo crec
no, igual no, però baixaran impostos, pujaran impostos, no sé, i sempre pagarem els mateixos, i aquesta és la gran pena. Aquí el que falta és un millor repartiment social dels impostos. Uh-huh. Això és el que fa falta.
Impostos i també justícia social, equitat amb la societat. Vull dir que no hi ha gent, jo crec que la Mercè ha fet un punt, que a més és que els indignats és un tema que també és recurrent. Vull dir, no pot haver-hi aquestes desigualtats socials de que uns tinguin tant i uns altres tinguin tan poc. Això ens tindria que afectar a tots com a societat. Això tindria que ser un principi on tots tinguéssim, no, és igual que siguin dretes, que siguin esquerres, sinó que els polítics tindrien que veure quin és el problema real i afrontar-lo. Una altra cosa és quines eines tindran per afrontar tot això, però és la seva feina. Vull dir, per això els votem i per això serveix la política, no?
Jo l'altre dia vaig tenir ocasió de participar a TV3 en un debat sobre el tema del copagament de la sanitat. Perquè us doneu una idea, evidentment tot el tema de les retallades està molt mal vist, té molt mala premsa, això li costarà a Convergència perdre vots, etc etc. Però perquè tingueu una idea, un ciutadà de La Rioja, l'Estat paga 1.600 euros a l'any per sanitat. un ciutadà de Barcelona, de Catalunya, 1224. Mentre hi hagi aquesta desigualtat, i a sobre nosaltres, com que tenim una bona sanitat, estem operant a tots els que venen del resta d'Espanya o de la resta d'Europa o de la resta del món, perquè és un dret universal que, en fi... Però què vull dir això? Mentre hi hagi aquesta desigualtat fiscal, ho tenim difícil.
És un altre tema a arreglar. Vull dir, és una cosa que també cohesiona la societat. I vull dir, si ens falten diners, i en canvi diners en teoria tindrien que existir, doncs que estiguin més ben repartits. Allò que dèiem a nivell de Catalunya, que també a nivell d'Estat, aquesta cohesió social i aquest repartiment fiscal, que el cost fiscal sigui igual per tothom i el benefici fiscal també sigui igual per tothom. Jo m'agrada perquè és que hi ha partits de dreta que sempre diuen els beneficis, pues, escolta, beneficis per tothom, no? Vull dir, que no té que perjudicar cap una a costa d'una altra, no?
I el Pacte Nacional contra la Pobresa podria ser una realitat en els propers anys?
Ara, el govern de la Generalitat s'ha compromès a que l'any 2012 hi hagi el pla 2012-2015, no? I una mica el que voldria aquest pla és intentar evitar precisament l'exclusió més severa, no? Perquè el que està clar és que s'ha de crear riquesa i s'ha d'ajudar les empreses perquè puguin realment crear riquesa i a Catalunya...
Reactivar l'economia.
Exactament, la petita i mitjana empresa, que és la que hauria de reactivar-se. Però no oblidem que no et servirà de res si creem riquesa i no la repartim millor. Vull dir que jo crec que el repte és creem riquesa però repartim-la millor. Mentre hi hagi persones que cobrin sous estratosfèrics, que cap dels que estem en aquesta taula i la majoria dels oients segur que algunes xifres els hi semblen no només indignes o immorals, sinó els hi semblen incomprensibles perquè ja no saben ni què vol dir aquell valor d'aquells diners, doncs això no millorarà.
Que això podem expressar la indignació, però la gent potser no es queixa d'això, no? O ara sí que ho veiem amb els moviments com el 15M, no? Però potser hauria de ser una mobilització més contundent. No creieu?
Bé, és que, esclar, el moviment dels indignats del 15M, que tenen tota la raó del món en estar indignats i en queixar-se, al meu entendre, jo no estic ni a favor ni en contra, com que tot ho decideixen assembleàriament, els hi falta, al meu entendre, una directriu amb uns punts molt més concrets, al meu entendre.
Home, tots com a societat jo crec que hauríem d'intentar lluitar per evitar... el consum sense sentit, el luxe d'algunes persones que no porten enlloc, una societat una mica més senzilla, no? Precisament la frase de la campanya de Càritas Espanyola per aquest proper Nadal jo crec que és bastant il·lustrativa perquè diu més o menys visquem senzillament perquè altres senzillament puguin viure. I jo crec que és un lema molt, molt, molt encertat en aquest sentit, no? Jo crec que la gent comença a estar molt escandalitzada de les xifres que cobren algunes persones que, evidentment, no podran gastar aquests diners mai a la vida, no?
Estàs parlant de directius d'entitats financeres?
I polítics, potser, també, no? I classe política.
Que a sobre les hem ajudat amb diners del FROP.
I la classe política, Enric?
No, la política, cuidado. Això de que guanyen el que volen... és una fal·làcia, al meu entendre. Només hi ha quatre polítics que tenen la renta garantitzada durant tota la vida, que són el president del govern, el del Parlament i dos o tres més. Els altres treballen honradament.
Ens hem d'acomiadar perquè hem de sentir la cançó del dia. Gràcies, Mercè, i fins aviat. I gràcies a vosaltres, també.
Moltes gràcies.
Quina és la teva cançó preferida? La que et va marcar per tota la vida? La que et porta bons records? Truca'ns i deixa'ns missatge al contestador de Ràdio Estel, al 93 409 2777.
Doncs avui la nostra proposta musical ens arriba des de Calella de la Costa. Mariona Riera ens demana la cançó Seven Years, de Norah Jones.
Spinning, laughing, dancing to her favorite song. A little girl with nothing wrong is all alone. Eyes wide open, always hoping for the sun. And she'll sing her song to anyone. Fragile as a leaf in autumn, just falling to the ground.
without a sound. Crooked little smile on her face tells a tale of grace that's all her own.
Doncs amb la càlida veu de Nora Jones ens acomiadem dels grans amics d'avui dilluns. Que passeu una bona tarda, que descanseu i ens retrobem demà a partir de les 6 de la tarda.
She's a little